Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, 17 de juliol. I miren, l'episodi de calor sufocant afectarà la Comunitat Valenciana i a bona part d'Espanya. Arriba avui, i avui serà el punt àlgid amb temperatures màximes que poden superar els 40 graus centígrados. L'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat a partir de la una del migdia avís taronja, que implica risc important en tot l'interior de la província de València, que és on més pujarà avui el mercuri. Els pobles de les comarques habitualment més càlides, com ara la costera, serà un forn i podrien arribar fins i tot a tocar els 41-42 graus en totes aquestes comarques. I a la part del litoral de València i pràcticament a tota la província d'Alacant, en avís groc, i s'esperen temperatures màximes d'entre 32 i 38 graus en funció del punt geogràfic. La sensació de basca serà recurrent bona part del dia, ja que ha començat amb temperatures molt elevades. La nit ha sigut ja calenteta, molt, fins i tot en diversos municipis de la costa i de la muntanya, on el mercuri no ha baixat dels 25 graus. El sol dominarà el cel amb algun núvol d'evolució de vesprada en les zones interiors, de manera que no es descarta algun ruixat a la part muntanyosa d'ací, de casa nostra, la província de Castelló. L'única que se salva dels avis d'EMET per altes temperatures som nosaltres. Tot això, en cas de ploure, serà totalment anecdòtic. Quan la preemergència per risc d'incendis forestal, la Generalitat ha decretat el nivell extrem al nord d'Alacant, el roig, a l'interior de València i al sud d'Alacant, el taronja. I la Conselleria de Sanitat anuncia que les farmàcies cobraran este divendres 18 de juliol la liquidació del pagament pendent per part de la Generalitat, i a partir del 30 de juliol es normalitzaran els abonaments amb el pagament mensual. L'anunci es produeix un dia després que el Consell de Ministres aprovarà l'autorització a la Generalitat per a sol·licitar un crèdit extraordinari de 1.816 milions amb entitats bancàries. El conseller ha insistit que este retard no s'hauria produït si la comunitat haguera rebut l'extra fla que el president del govern, Pedro Sánchez, per la seva política sectària, ha sigut incapaç de donar, a pesar de que la València és la comunitat pitjor financiada, ens apuntava el conseller. Davant d'esta situació, ha reiterat que ens hem vist abocats a haver de demanar un crèdit bancari que retornarem de la nostra butxaca a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana quan fa 72 hores estàvem negociant a Catalunya un finançament singular.
Take.
Miren, i en l'anunci d'esta calor i de que ja se podrà fer el pagament de les farmàcies, tal volta els que han passat calor han passat la nit en blanc, i els de les farmàcies esta nit ja no l'han passat en blanc perquè cobraran. Anem a parlar o anem a escoltar la paraula del dia, que és blanc.
I patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Blanca. Se li diu Blanca, però té el cap, el bec, el llom, la cua i les potes negres. Un negre iridescent que, segons els reflexos del sol, pot adquirir tonalitats blavenques o verdoses en les ales i la cua. El ventre està cobert de plomes blanques. En moltes llengües és coneguda amb un nom de dona. Urraca en castellà, magó en francès, magpie o mag en anglès. És un au de la família dels còrvids que en la terminologia científica rep el nom de pica-pica. La cultura popular li atribueix històries fantàstiques. Entre nosaltres té fama d'avara, perquè es creu que se ho guarda tot, especialment els objectes brillants. A Anglaterra es considera un au de mal averany. A Escòcia, si està parada en una finestra, s'interpreta com un auguri de mort imminent. Però en la immensa Xina es veu com un signe de plàcida felicitat. El llegat cultural condiciona la nostra perspectiva. Tal com recorda una dita popular, tot varia segons els ulls amb què es mira. Però si sentim curiositat per este curiós pardal, podem observar-lo en els nostres parcs i jardins, saltironant i picant ací i allà, amb el seu xarroteig inconfusible.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Son. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento Onda.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Iburriana va viure ahir una de les seues jornades més emblemàtiques i sentides a motiu de la festivitat de la Mare Déu del Carme, patrona dels mariners. La jornada ha començat amb la celebració de la missa solemne a la Església del Port, oficiada pel rector dels poblats marítims, don Antonio Losas, i predica pel vicari judicial del bisbat de Sogorb-Castelló, Vicente Borja. Este acte religiós ha reunit nombroses autoritats i veïns en un ambient de recolliment i devoció. A continuació, el port de Burriana s'ha omplit d'emoció amb la tradicional processó marinera. La imatge de la Mare de Déu del Carme ha estat acompanyada per centenars de persones pels carrers del port fins al moll pesquer, on ha sigut embarcada en una de les naus tradicionals. Des d'allí s'ha rebut homenatge als mariners difunts en un moment solemne i carregat de simbolisme. La jornada ha finalitzat amb un profund reconeixement a la valentia, l'esforç i la dedicació de totes aquelles persones que han format part de la història marítima de Burriana i que continuen mantenint viva esta tradició any rere any. I el Partit Popular de Burriana donarà veu als jovents en una trobada per definir el projecte de ciutat i de també Espanya. La cita serà el pròxim 25 de juliol a les 6 de la vesprà en el Chiringuito Saoko, en la platja de Burriana, i comptarà amb diverses activitats per amenitzar la jornada. Escoltem al president del Partit Popular de Burriana, Alex Clausell.
Queremos invitar a todos los jóvenes para disfrutar de una tarde-noche en un ambiente festivo. Además de pasarlo bien, tendremos la oportunidad de debatir, conocer a otros jóvenes de la localidad y escuchar lo que quieren para el futuro de Burriana. El próximo viernes 25 de julio a las 6 de la tarde, el Chiringuito Saoko de la playa de Burriana se convertirá en un espacio abierto para compartir ideas sin complejos y unirse a un proyecto libre, con presente y sobre todo con futuro.
I l'Ajuntament d'Onda ha finalitzat les obres del nou aparcament públic de la Cosa, que ja està en funcionament i ofereix més de 200 places per a vehicles. L'actuació respon a una demanda del veïnat i millora de forma notable la mobilitat i l'accessibilitat en esta zona del municipi. L'alcaldessa diu que és un exemple més de com transformar espais degradats en serveis útils per a tota la població. I també l'Ajuntament d'Onda continua avançant en un model de participació veïnal i escolta activa, en este cas és en el barri del Monteblanco, on s'ha iniciat la búsqueda d'una nova ubicació per a la zona esportiva i infantil actual, que es veurà modificar per la futura construcció de la residència de majors en la localitat. La regidora de Barrios i Núcleos Disseminats d'Onda, Marta Villanueva, acompanyada per la regidora d'Atenció a la Ciutadania, el regidor Juan López s'ha reunit amb l'Associació de Veïns del Barri per estudiar alternatives viables que permetisquen reubicar aquest espai d'oci sense causar perjuïcis al veïnat. Durant aquesta trobada, les dues parts han intercanviat propostes amb l'objectiu de donar continuïtat als servicis que presta actualment el parc. I així a Vila-real se va fer la festa de la Mare de Déu del Carme a la professó i missa que organitzava la venerable Orde Tercera, el Vot del Carme i la Comunitat Carmelitana de Vila-real, medalla d'or de la ciutat. Després de la professó, amb la participació dels germans i germanes del Vot del Carme, a més de representants de les entitats religioses i membres de la comunitat carmelita, s'ha celebrat l'Eucaristia al pati del Col·legi Verge del Carme amb la participació del grup Carmel. La celebració ha finalitzat amb el tradicional cant de la carxofa en honor a la Mare de Déu, que ha sigut interpretada per la xiqueta Júlia Gil Castillo. L'alcalde de la ciutat, José Benlloc, ha encapçalat la representació municipal juntament amb la regidora de Tradicions, Míriam Caravaca, i altres integrants de la corporació. El president de la Junta de Festes, Toni Carmona, i la reina Nadia Alba i algunes dames de la ciutat també han participat en la celebració. També ha assistit Paco Pons i Javier Jiménez, integrants de la Junta de l'Associació Amics de la Carxofa d'Alaquàs, municipi des del qual s'està impulsant una iniciativa per aconseguir que el cant de la carxofa siga declarat bé d'interès cultural. I Compromís ha registrat una moció a la Diputació de Castelló per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració com a bé d'interès cultural dels principals jaciments dels Ports, en concret del jaciment paleontòlic Anna de Cinc Torres, així com els dels jaciments adjacents del seu entorn en la categoria de zona paleontològica, tal com preveu la Llei de Patrimoni Cultural Valencià. Escoltem al diputat provincial David Guardiola.
El subsol de les comarques de Castelló, especialment la dels Ports, atresora riqueses úniques al món a nivell paleontològic. Això s'ha demostrat en els darrers anys amb les troballes d'espècies úniques de dinosaures mundialment conegudes. I per això Compromís ha presentat una proposta a la Diputació de Castelló per tal de protegir el jaciment d'Anna, el de Cinc Torres, el més important fins al moment, però també el conjunt de jaciments que l'envolten, perquè pensem que protegir-los com a bé d'interès cultural, a més de blindar aquesta riquesa i afavorir noves excavacions i troballes en el futur, servirà per posar en valor allò que fa úniques les comarques de Castelló i per buscar formes de generar riquesa i activitat econòmica respectant el territori i els municipis de l'interior.
I la Guàrdia Civil ha detès a 4 persones per la seva presumpta implicació en delits contra la salut pública relacionats amb el cultiu de cannabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertenència a organització criminal, a més de desmantelar 4 laboratoris disposats per al cultiu i distribució d'esta droga en les localitats de Castelló, de la Plana i també en Sant Joan de Moró. I el SEPRONA de la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat a una persona com a presumpte delicte de maltractament animal i caça il·legal a Torreblanca després de trobar un gos mort atrapat en un cep de caça instal·lat en l'interior d'una parcel·la agrícola.
Call me.
I avui, a les 7:30 de la vespre, visita teatralitzada al Museu Etnològic del Termet a càrrec de Paraules d'Aire. El lloc, el Museu, com no, Etnològic del Termet.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
El Mercat Central de Villarreal, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Villarreal, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bé, i tenim així el president de la Fundació Tots Units, Enric Reverter. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I també a la gerent de la Fundació Tots Units, Charo Castelló. Bon dia.
Bon dia.
Perquè avui, este matí, hem presentat en roda de premsa la memòria de la Fundació Tots Units. La memòria del 2024. President, sempre se presenta la memòria sobre aquestes fetges?
Sí, perquè tanquem, diguem, tota l'activitat a nivell de comptes de resultats, d'activitat de dades i tal, al mes de juny. Perquè legalment és així, les fundacions tanquem l'any comptable, l'any a nivell de memòria que presentem al protectorat de fundacions de la Generalitat a 30 de juny, i aleshores és quan elaborem la memòria pública.
Jo ve en la memòria que a més està per escrit, és a dir, és un llibre, un llibret, on se diu tot lo que, les activitats que han tingut. En la part de darrere tinc Fundació Tots Units, on està la seu, que està al carrer Senda de Pescadors número 1, i tinc Rastro Vila-real. El Rastro Vila-real, què és?
Bueno, és un espai que tenim en la Fundació, a més el tenim històricament des de la mateixa creació de la Fundació, on és un lloc, un espai on se pot adquirir diguem mobles, bueno, molta varietat, joguets, jo no sé, bicicletes, xarot, mos dirà més coses, però que aconseguim de donacions i de recollides de cases, que és una de les activitats que fem per al manteniment de la Fundació. Això mos permetit tindre un rastre per a reutilitzar tot aquest tipus d'elements voluminosos, que llibres també, diguem bolquers, panyals de major, de menuts, carrells de tema puricultura, que mos venen de donacions de la gent que ja n'utilitza o de recollides de buidar cases que també fem.
I ese servei de buidar cases, Charo, com es contracta, per exemple, vull buidar una casa i puc contractar este servei a la Fundació Tots Units?
Sí, sí, efectivamente puede hacer ese contacto con Fundación Tots Units y bueno, a partir de ahí lo que hacemos es gestionar esa necesidad de la familia o de algún local, también son locales a veces que vienen, ¿no? Y ver un poquitín todo lo que se puede reutilizar y lo que no, pues se lleva a los puntos limpios para, evidentemente, para que sea bien gestionado, ¿no? También luego clasificamos la madera, el metal, bueno, hacemos un poquito y eso, bueno, pues a futuro es materia prima que puede servir para más cosas.
Ese es el segundo paso, porque sí. El segundo paso, porque después está Reciplana Recuperacions.
Sí, mira, te conto un poquito, Susana. La Fundació Tots Units se va crear en el any 1990, va ser una creació promoguda pel bisbe de la diòcesi en aquell moment, que era don Josep Maria Cases, i Càritas Diocesana. També va participar en aquesta promoció la PIMEC, que avui dia ja no existeix i per tant ja no està activa, ja no. Des d'aleshores, estem parlant de 35 anys, la Fundació està treballant. Va començar fent recollida de residus sòlids, vidre, etc. És fet. De fet, va començar abans aquesta activitat des dels voluntaris de les parròquies de Càritas, però no sols en Vila-real, en la Vall, en Borriana, en Castelló, en molts pobles. Val? Això va impulsar a que el bisbe, diguem, tingués la idea de formalitzar més o institucionalitzar aquesta activitat d'ajuda a les persones en situació d'atur, en dificultat laboral, crear una fundació que fos un instrument per a consolidar aquest procés, no? Era una iniciativa de l'Església de base de les parròquies, impulsada pel bisbe, i això ha cristal·litzat en aquesta fundació i duem 35 anys des de la creació. 4 o 5 anys abans ja hi ha gent treballant en aquesta línia, i aquesta activitat econòmica que va generar recollint vidre, recollint cartó, recollint residus sòlids, el que la gent ja no volem, per a donar una segona oportunitat a persones, va anar creixent de tal manera que vam considerar la necessitat de crear una empresa per a seguir en aquesta activitat i donar oportunitats de treball a persones que tenien dificultat, no?, d'accedir al mercat laboral. I en una figura molt particular, que és una empresa d'inserció. Una empresa d'inserció és una empresa social protegida o apoyada recolzada des de l'administració per a i sa finalitat. No té finalitat guanyar diners, i si en guanyes ha de reinvertir en la mateixa empresa per generar més llocs de treball, però la finalitat és donar una experiència laboral abans de saltar al mercat laboral ordinari i que tinguin durant un temps un recorrit de treball estable, continu, tal qual una empresa, en el compromís de l'empresa de ser sostenible per ella mateixa. Tal és així que l'any 24, ho presentem a la memòria, han passat per allí 34 persones en situació d'exclusió que d'ahir han saltat al mercat laboral. I és un instrument més que va generar la Fundació per a la missió i finalitat que tenia, que era el recolzament o l'acompanyament a persones o col·lectius en situació d'exclusió social en el món laboral, perquè entenem que el treball és l'últim pas per a una inserció plena en la societat. A banda de que el treball dignifica la persona, i això ja mos ho diu el Papa Francesc, ho fiquem a la memòria, en l'Evangeli Gaudium, el treball s'ha de protegir perquè és dignitat de la persona, però a més perquè li permetís subsistir, ser autònom i participar dignament en la vida social, en la societat.
El 2024, 20 places per a persones en acompanyament i 34 ocupades.
Sí. 20 places perquè tenim 20 places, van rotant, eh? O sigui, tu durant un temps, el període en Reciplana està limitat. Tenim com a màxim 3 anys per a tu passar per ahir i aconseguir un treball. Normalment no arribem a 3 anys, abans entre 18 i 24 mesos ja llancem a les persones al mercat laboral. No completen el procés perquè abans troben feina.
Clar, perquè si parlem dels perfils professionals...
Clar.
N'hi han 7 perfils professionals que se pot oferir a les persones per a formar-los, no, Charo?
Sí, todo lo que es la empresa de inserción que se dedica a la gestión de residuos sólidos urbanos, como dice Enric. Hay uno que es muy importante, que es la ropa. Yo creo que la ciudadanía de Villarreal conocerá los contenedores rojos, uh-huh. ¿no? Y ahí es donde depositan la ropa. Pues por lo tanto hay personal de almacén que tiene que hacer esa recogida, hay personal que tiene que estar en el picking, esa ropa hay que prepararla, hay que higienizarla, hay que, ¿no? Pues ahí está el personal, hay personas que están en la venta, en las tiendas Coopera Store, pues ahí tenemos otro perfil,
sí.
Conductores, cartoneros, todo lo que es el personal auxiliar administrativo, que también tenemos alguna plaza para personal de inserción en ese espacio, por lo tanto, y el último que es el más, que le hemos dado ahí como más impulso estos dos últimos años, el personal de instalaciones de placas fotovoltaicas, que es un nuevo servicio que hemos implantado en la empresa de inserción para poder efectivamente seguir adelante. Bueno, pues como ves, efectivamente son perfiles profesionales que lo que hacen es ayudar a las personas en diferentes sectores empresariales para que luego sea más fácil su inserción laboral, ¿vale? Y no solamente que sea un solo perfil profesional. Cada persona con su proyecto profesional, pues luego puede salir al mercado laboral.
Hemos hablado de Reciplana, de la memoria y de cómo se forma y el perfil de personas que salen con una formación determinada de Reciplana. En el en la explicación me hablabas del Estendes Coopera Store. Uh-huh. Perquè la gent entenga. Hay una en Castellón, dos en Castelló y una en Vila-real.
Exacto.
¿Qué podem trobar en aquests Estendes?
Bueno, lo que podemos encontrar es todo ese textil que hemos depositado en el contenedor y que aparentemente no parece que ya no nos sirve, pues le vamos a dar una segunda vida, ¿no? Y esa segunda vida al textil, a los complementos, zapatos, bolsos, incluso a veces pues juguetes, todas esas cosas, uh-huh. las podemos depositar en el contenedor, es lo que nos vamos a encontrar en las tiendas. Lo hemos clasificado, lo hemos seleccionado, lo hemos pasado por un proceso de higienización. Tenemos una cámara de higienización y lo ponemos a la venta como un producto recuperado de eso y que le vamos a alargar la vida. Todo eso lo encontramos en las tiendas y en el rastro también encontramos pues muebles, puericultura, todo lo que antes decía Enric, ¿vale?
Claro, pero desde el rastro a las tiendas y ahora el Spy and Core, uh-huh. o sea, todo eso ha tenido un proceso y una evolución que se ha ido adaptando en los tiempos, ¿eh?
Y una historia, claro. No se crea de matí a la
no,
de
no,
la
pero, al matí. Por supuestísimo, ¿no? Primero empezó con el rastro, luego las tiendas, efectivamente, como decía muy bien Enrique antes, y hemos dado un pequeñito salto a una figura que le llamamos Space and Core, que fundamentalmente son espacios donde también tenemos un poquito de ropa, ¿no? Porque las personas puedan adquirirla. Es un espacio donde acuden las familias que han sido derivadas por las cáritas que las han acogido, que no tienen las necesidades del vestir cubiertas y pueden ir allí, ¿vale? A poder sufragar esa necesidad. Y además son espacios de dinamización y de sensibilización, es decir, que hacen más actividades que la puramente la donación y la venta. Es un espacio, por ejemplo, el viernes pasado en el Grau de Castelló, en el Espai Encore del Grau de Castelló, hemos hecho un desfile muy, muy bonito, una actividad muy chula de sensibilización ahí en el Moll de Costa. Entonces, bueno, pues han colaborado personas, voluntariados, personas del Grau, un equipito de teatro, de Frater. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades de los Espai Encore? Pues sensibilizar a la ciudadanía de la importancia que es realizar un consumo sostenible y un consumo solidario a partir de las tiendas que tenemos y también de los Espais Encore, porque la ropa es uno de los sectores más contaminantes que tenemos a nivel mundial, y entonces pues tenemos que ayudar a las personas a que tomen conciencia y a que puedan contribuir con un pequeñito gesto, que es comprando esta ropa que tiene esa segunda vida. Y fíjate todo lo que hay detrás: personas trabajando, personas que acuden a ser ayudadas para encontrar empleo, que se forman. Todo eso es lo que una prenda donada en un contenedor puede facilitar todo el proceso.
En este caso, en la memoria del 2024, hablamos del Espai Encore de la localidad de Onda. Puede ser que siga la primera.
Sí.
Claro, pero que esta sí que dona unes dades.
Mira, Susana, per que la gent l'entenga, tota la gent recordarà els típics roperos que sí. Tenia Càritas sí. Per a fer donació de roba.
Sí.
Val?
Sí.
En una línia de millora d'aquest servei o d'atenció i de dignificar aquesta atenció, se van anar generant les tendes Cooper Store i els Espais Encore. No, en les tendes i en els espais no sols se pot comprar roba, sinó que se dona roba. Se fa una donació. Però no se fa diferent. Se fa més digna perquè aquestes persones tenen un vale derivat per les acollides de Càritas i ni se va elevar i trien allò que ells els agrada i necessiten. Després també és veritat que la gent del carrer pot entrar i avui en dia la roba reutilitzada està de moda, per dir-ho així, no? I se busca i se vol, i això genera consum, i ese consum genera llocs de treball per a persones que estan necessitades. És una economia circular. Nosaltres tenim a la gala de parlar de doble circularitat: la circularitat mediambiental i la circularitat social.
Hem fet un repàs de lo que en este moment està englobant la Fundació Tots Units. I ara sí, ara anem a la memòria de la Fundació Tots Units.
Sí, hem parlat de Reciplana.
Hem parlat de Reciplana i els derivats a partir d'ell. I ara les dades. Participació.
Mira, perquè també ho entenga, tota l'activitat més econòmica i comercial de recollida de roba, de serveis, de tal, això ho derivem cap a la Reciplana, perquè és l'empresa que té aquesta finalitat. La fundació se queda a la part més social, la part d'acollida, d'acompanyament, de formació, d'intermediació laboral, de buscar feina, i aquestes són les dades que tu estàs ara mirant, des de la fundació.
677 persones participants en els nostres programes, 385 persones acollides per primera volta, 303 participants en el conjunt d'accions formatives i 107 persones que han trobat treball amb el nostre suport. És a dir, 107 persones han complit l'objectiu final que perseguís la Fundació.
Sí, esos son los datos de este año. Además, son importantes porque efectivamente, igual no todas las personas se han podido encontrar, pero son 107 personas que, a partir de que las hemos ayudado en la búsqueda de empleo, que hemos identificado ofertas de trabajo en empresas, porque eso es otro de los servicios que hacemos, captar ofertas de trabajo para ponerlas al servicio de las personas, que han hecho un curso de formación y han hecho unas prácticas no laborales, y a las empresas han dicho: uy, con esta gente nos quedamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues esas 107 personas son fruto de diferentes itinerarios que cada una hace, porque evidentemente son diferentes, porque cada persona tiene necesidades diferentes, y son las que han encontrado empleo este año 2024.
Estem parlant de 107 persones en un perfil
de dificultat.
És que...
És que tindre-ho en compte.
Clar, hem de no tindre por a parlar de la realitat. I la realitat és que, dius, en un any 107 persones... Bueno, pues en, no, però estem parlant de que jo mateixa em puc veure en una situació on de colp em trobo bloquejada i arribo a la sensació d'estar paralitzada, de no saber ben bé què és el que tinc que fer i com ho tinc que fer. És a dir, entre que tu trobes aquesta persona i la poses a treballar en un actiu, de ser una persona a la que tu has conegut i que era una persona completament...
Charo, te contarà el perfil que tenim, sí, de persones que venen, acudixen a la fundació.
Cada año un poco hacemos una pequeñito estudio de cuál es el perfil que acogemos y bueno, se nos va repitiendo en estos últimos años que nos encontramos que el perfil es especialmente de mujeres, o sea, el 64% de las personas que han acudido han sido mujeres pues a veces solas, con responsabilidades familiares, con incluso estudios que han tenido seguramente en sus países pero que tienen mucha dificultad de homologar, o personas que se han dedicado al cuidado de los hijos y las hijas y cuando se quieren incorporar al empleo pues hay dificultades, ¿no? Hay competencias que hay que volver a poner en marcha. Y luego, por primera vez este año, también el perfil, siempre hemos tenido muy, muy a la limón, 50-50 personas españolas y personas migrantes, y este año nos hemos pasado... O sea, hemos dado respuesta a más personas migrantes que a personas españolas. Por primera vez, el 64%.
Ha habido también un cambio de migración de un prioritariamente eran árabes, ahora sí. Ha cambiado ese perfil.
Ha cambiado,
¿verdad?
Ese perfil. Y efectivamente, el perfil que nos está llegando ahora es un perfil especialmente de América del Sur. Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, todas estas personas proceden de allí y es superior, bastante más superior a lo que era la zona de Magreb o la África subsahariana, ¿no? Por supuestísimo, pero bastante mayoritario.
De 385, estamos todo el tiempo, hablo contigo, Charo, y me paso al castellano. Bueno,
perdona,
en fin,
ya lo siento.
385 personas que han ido por primera vez, sí, a este servicio de orientación.
Sí.
De estas 385, 379 han participado en las sesiones.
Sí, sí. O sea, estos son datos que tú ten en cuenta que nosotros todas las semanas estamos haciendo un espacio abierto a las personas. Pueden venir todas las personas de Villarreal o de otros sitios y solicitar ayuda. Es un espacio de orientación grupal, las personas van, se les informa de todo lo que tenemos, de las posibilidades que tienen de ser atendidas, a partir de ahí se genera una entrevista personalizada, a partir de ahí se va derivando hacia cursos nuestros o del exterior, y efectivamente estas personas son personas que han acudido directamente a las sesiones grupales.
Pero bueno, de 385, 379, esto es un pleno...
Sí, 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 es que realmente prácticamente todas las personas, o sea...
Pero es... No, lo ves normal, pero no es tan normal, ¿eh, Charo?
No, porque sí, ¿no?
Porque solo 6 personas...
Pero es que son personas que necesitan ayuda, Susana. Es decir, que son
necesitan.
Claro, son personas que necesitan...
Sí, pero cuando pero ¿quién conversa tienen? En el lloc, en vosaltres, no? Per a tornar, per a no dir...
I ser la professionalitat del personal que tenim allí, dels tècnics que estan treballant. Perquè era una acollida que acollissin a persones i estaten com a persones, la dignitat que se mereix una persona, vinga d'on vinga i siga com siga, que crega en el que crega, perquè la fundació és l'Església, és Càritas, la porta oberta estan a tots.
Sí, sí.
Nosaltres no atenem a persones, no li fiquem més qualificatius, són persones. I com a persones tenen la dignitat i mereixen l'atenció que mereixen i se'ls ha d'intentar ajudar com en la mesura que puguem, el millor possible.
Pues d'aquestes 185 estan inscrites en la borsa de treball, 165 tenen ofertes de treball gestionades, 107 han trobat treball i han col·laborat 44 empreses, és a dir... És un any que suposa que heu que estar molt satisfet, no, d'estos resultats.
Sí, yo creo que son logros, ¿no?, de este año, sobre todo las personas que han encontrado el empleo, porque como decía Enric, son personas, son rostros, son familias que hay detrás con todo un proyecto vital. Y también destacar que son muchas personas las que hacen diversos itinerarios formativos, ¿no? Itinerarios que pueden ser personas que necesitan un previo antes de irse al empleo, o personas que ya vienen con la mochila, pues muy de, oye, esta persona necesita una formación relativamente corta, prácticas en empresas y empleo. Hay otras personas que no necesitan toda esa formación y van directamente al empleo. Lo que intentamos es diversificar la respuesta en función de los perfiles que van llegando. Entonces, bueno, pues sí que son retos conseguidos. También llamar la atención que el total de personas que han participado por diferentes itinerarios han sido 104. Y de esas, 304, y de esas 304, 117 han hecho cursos en competencias digitales, que eso es muy importante para, bueno, pues para el reclamo que hoy la sociedad necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son puntos a favor o logros que durante este año se han conseguido, a pesar de que en el número global tenemos un poquito más, ha descendido un poco respecto al año anterior, pero lo decíamos esta mañana, porque nos estamos dando cuenta que los procesos y los itinerarios que desarrollamos son más largos y más complejos, ¿no? Porque tenemos que poner muchos ingredientes que muchas veces no están en nuestras manos, el tema de la vivienda, el tema de poder tener los servicios básicos disponibles, ¿no?, de muchas cosas, y son procesos que a veces son complejos, pero... bueno, estos son realmente datos de este año, y al mismo tiempo también hay algunos que se convierten en desafíos, ¿no?, para seguir avanzando, porque el tema de las personas migrantes que enfrentan muchos más obstáculos por la dificultad de la homologación de los títulos, por la dificultad de a veces de llegar a un empleo, por los procesos de regularización, por la vivienda está siendo un tema terrible para estas familias, porque a pesar de algunas de estar trabajando, vienen para decirnos que con el salario que están teniendo no es posible sostener a la familia, ¿no? Y el tema de la vivienda es uno de los elementos más críticos que estamos viendo en las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay retos, seguimos teniendo retos, la precariedad laboral es un hecho. Y como digo, los salarios muchas veces no están acordes para responder a las necesidades de las unidades familiares y esto pues hay que seguir trabajando, y es un tema que nos llama a la acción a toda la sociedad, a todas las entidades públicas y privadas, evidentemente, a nosotros y a nosotras como Fundación, en Cáritas, en Reciplana también, porque para eso estamos, esa es nuestra misión, pero bueno, pues es una invitación a seguir trabajando y a que realmente el empleo sea un derecho y no un privilegio, porque es algo que nos da dignidad y que nos ofrece integración y estabilidad para hacer proyectos de futuro con nuestras familias.
Suposo que els projectes de futur van avançant com va avançant la societat i la mentalitat de la societat.
Efectivament, Susana, i les necessitats. Xaro ha fet un catàleg del perfil i de les necessitats en què ens arriben. Tema de vivienda, tema de regularització de papers, dificultats, bueno. Sí, i això ens planteja reptes que hem d'estar disposats a assumir i a afrontar i donar solució. I en aquesta línia Reciplana ha anat diversificant els seus serveis, tant? Perquè fem recollida de textil, fem recollida de paper en pobles menuts, tenim un contracte de servei en la Diputació, donem servei ja de la recollida de paper de la universitat, per exemple, alguns jurats, algunes institucions públiques,
clar,
hem d'anar obrint molt.
És a dir, el que se fa és tindre el tracte en les administracions públiques, no de contrapartida, és a dir, els oferim un servei que ens paguen per aquest servei.
Treballem amb dues coses, no? També subvencions, també concurrim a subvencions públiques perquè mos permetís subvencionar activitats que no són productives, com formació, com l'acollida. Tenim un conveni molt interessant en l'Ajuntament de Vila-real, que un dia vindrem i el presentarem i ho comentarem. Però també
nosaltres hem fet pública la quantitat.
del conveni, però lògicament...
Però sí que ens agrada també prestar serveis, perquè això ens permetís a l'empresa tindre una activitat econòmica que genera llocs de treball. Tenint en compte que cada lloc d'inserció, lloc de treball d'inserció, darrere n'hi ha també un tècnic d'acompanyament,
sí, sí,
que recolza, i tenim 20 places, possiblement ara estem obrint una línia, hem obert la línia de fotovoltaiques, de plaques solars, volem també començar a fer alguna cosa de jardineria i manteniment d'espais naturals, etc, que també és un espai que també és un perfil que interessa.
Són línies de negoci que qualsevol empresa
ha d'anar obrint, diversificant,
clar,
i segons el que ens pot arribar d'impuls de necessitats, etc. No?
Pues no sé si ens ha quedat algo.
No, yo creo que, bueno, como decía Enric, dar las gracias, ¿no?, a todos los equipos de trabajo, al equipo de voluntariado que están, y a todas las instituciones públicas y entidades privadas, que pues el Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación, que efectivamente están apoyando estos proyectos y que nos permiten pues seguir trabajando y seguir creando historias de superación, ¿no?, de las personas, y seguir luchando pues para que cada persona tenga esta oportunidad de tener un empleo y tener su dignidad, ¿no?
Y también agradecer algo muy importante a todas aquellas personas que depositen la seva bosseta de roba que ya no valen en los contenedores. Això permetís no sols donació, sinó permetís generar llocs de treball i sobretot cuidar el planeta, cuidar l'entorn. A aquelles persones que confien en que anem a recollir, a buidar la seva casa, que venen i mos donen el carrer de la xiqueta que ja no utilitzen. A totes aquestes persones, moltes gràcies, perquè gràcies a elles la missió de la Fundació permetís arribar a persones que ho necessiten, no?
Pues moltes gràcies als dos per haver estat així, Enric Reverter, president, i també Charo Castelló, gerent. Moltes gràcies als dos.
Gràcies
a vosaltres.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Viu l'estiu al Termet, la regidoria de cultura ha preparat una programació plena d'activitats per a tota la família. Música, teatre, dansa, tallers creatius, circ i moltes més sorpreses t'esperen. Vine amb els menuts, gaudiu junts i deixeu-vos portar per la màgia de l'estiu a Vila-real. Consulta tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Viu l'estiu al Termet. És un missatge de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Un Big Mac con pollo de què? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas 964-520355.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Escolta la cançó, no? A mi més agrada este trosset de Si la corrupció juega al ajedrez. Anem a parlar de corrupció. Sé que estan un poc embafats, però miren, ho entendran quan comencem a parlar sobre això. Perquè miren, la corrupció política és un fenomen present en pràcticament totes les societats humanes. Des de les civilitzacions antigues fins avui, a lo que diuen que estem vivint, que és esta democràcia. Encara que pot manifestar-se de diverses formes, pues ja saben, suborns, prevaricació, malversació, clientelisme, la seva essència es manté constant, tal qual. I l'ús legítim del poder públic per obtindre beneficis privats és algo que ho sentim a tot arreu, no? Aquesta exposició el que pretén és abordar esta corrupció política des d'una perspectiva, escolten bé, moral, ètica i filosòfica, que jo crec que si tot el món ho visquem des d'aquest punt de vista, seríem més durs a l'hora de posar el vot en la urna. Analitzem les seues implicacions en la convivència, la justícia i la democràcia. També, així mateix, s'estudien exemples clàssics com el pensament de Plató i també s'inclou una reflexió sobre casos recents de corrupció al Partit Popular i al Partit Socialista per evidenciar la vigència d'aquest problema. I miren, jo crec que sí, que és un bon moment, és estiu, tot el món estem més relaxats en quant a lo que és la vida laboral del treball diari, no? El que ens fa falta és escoltar-lo des d'un punt de vista, com hem dit, més ètic i més moral, i escoltar-lo de la mà d'un polític, sí senyor, d'un polític que està en actiu i que porta una de les seues regidories, és el portal de transparència, val? Porta transparència, i ell és el que està posant en marxa i se portal. Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Regidor de l'Ajuntament de Vila-real, però sí, polític.
Polític de poble, que sempre ho dic, però polític al capdavall. I és veritat que en una responsabilitat gran, com és el Departament de Transparència, que abasta moltíssimes coses. La transparència i la corrupció política són enemigues, això és evident. Ara ho exposarem, ara ho desenvoluparem, però molta gent de forma, jo diria, infantil, no? Solia dir, ai, és que aquestes coses en el franquisme no passaven, no? I simplement entenc una falta de reflexió, perquè clar, és que en el franquisme la transparència directament no existia. No és que no passaren, passaven, però ningú se n'assabentava. De fet, molts investigadors i fins i tot investigacions del mateix temps del franquisme, però també posteriors, no, ens han portat a conclusions bastant evidents de permanent corrupció de tots els estaments polítics del franquisme. Que d'ahí pensem, o pensen molts, que ve tot això. Primer, com sempre, la paraula, l'etimologia, l'origen de la paraula corrupció, que ve del llatí corruptio, i que significa, atenció, curiós, acció de trencar completament. Quan una cosa es trenca totalment. Quan trenquem una cosa per la meitat, la podem enganxar, no? Quan trenquem, se'ns trenca una punta, o un moble està una miqueta desgastat per temps, això no és un moble corrupte. Un moble corrupte seria que el corcó l'ha envaït fins a l'últim racó i que és irrecuperable, no? I ahir és on, o en ese concepte, és en el que té sentit la paraula corrupció, no? En el seu origen. Què fan els polítics? Els polítics corruptes? Doncs atentar contra l'interès comú, trencar l'equilibri moral. Es manifesta de diverses maneres, com has dit tu en l'editorial, la prevaricació, és a dir, fer les coses sabent que s'estan fent malament i a consciència, els suborns. Si tu em dones tal, jo et donaré tal, no? La malversació, el clientelisme. El clientelisme, jo crec que de totes les manifestacions de la corrupció, és segurament en la que més tolerància es té, no? el clientelisme es pot manifestar de moltes maneres. Doncs, per exemple, un clàssic és amb els mitjans de comunicació, no? És a dir, perquè els certs mitjans de comunicació parlen bé d'uns i parlen malament dels altres, en aquesta falta absoluta d'equitat en aquest sentit, doncs ho fan perquè bé, estan subvencionats, no? per els diversos governs, no? Aleshores, en aquest codi deontològic de la premsa, que poden tindre també els metges o que es pot tindre en altres professions, doncs també n'hi ha corrupció de la premsa, perquè es ven a canvi, encara que siga legal, no? Perquè que siga legal o il·legal no significa tampoc que no siga corrupte.
Em deixes fer un apunt en aquest sentit. Antes parlàvem de que el franquisme deia que no hi havia corrupció. Bueno, en aquest cas és que no eixia la llum perquè tots els mitjans atenien, evidentment, al mateix.
El nodo.
En aquest cas hi ha dos grans faccions, que és la dreta i l'esquerra, i que ocorris, que hi ha una premsa que atén a l'esquerra i una premsa que atén a la dreta. I en aquest joc és quan la premsa que atén a la dreta trau els draps bruts de l'esquerra i la premsa que atén a l'esquerra trau els draps bruts de la dreta. I per això la gent s'entera.
El més important així, Susana, és a qui afecta això, a qui perjudica. Com diu la cançó, doncs a les persones de a peu, no? No als que tenen els privilegiats, normalment no els afecta. Als polítics corruptes, si no és que els pillen, si no és que els enxampen, tampoc els afecta. I però sobretot afecta a la confiança dels ciutadans. És a dir, aquesta deixadesa que moltes vegades trobes quan algú el convides a implicar-se en política, no, jo no vull saber res d'això, perquè directament ja pensen que hi ha una falta d'ètica. En el moment que entres en política, pens l'ètica. Això és la idea generalitzada
de
la societat.
Sí, però la pregunta que vaig a fer-te és perquè ho digues en coneixement de causa. Hi han polítics honrats?
Sí, efectivament n'hi ha polítics honrats.
Vale.
Però diguem-ne que la maldat, la corrupció, tot això, doncs sempre s'ha dit, ahir també, per exemple, els teòlegs tenen molt a dir que és consubstancial a l'ésser humà, no? Són com una espècie de raça caiguda i sempre la tendència al llarg dels segles ha sigut la mateixa. La corrupció ha estat present des de que les societats s'organitzen. Evidentment, si eres un eremita apartat del món, no tens ningú en qui corrompre't més que en tu mateix. Per tant, no n'hi ha corrupció, no? N'hi ha corrupció quan les societats s'organitzen i n'hi ha interessos i uns volen que els seus interessos estiguen per damunt dels interessos dels altres.
Clar,
i d'això es tracta. Es tracta de poder, no? Del poder que exercissin un sobre els altres, no? Perquè la corrupció econòmica, els diners no li correspondrien al polític corrupte. Li correspondrien a la societat, a les inversions que s'han de fer en salut o en infraestructures, però aleshores està aquest polític a agafar els diners que no li corresponen. Per què? Perquè està abusant del poder que li ha atorgat la majoria. Per ahí ve la desconfiança, bàsicament, no?
Clar, per la pregunta dona contra, en vez de dir hi ha polítics honrats, hauria de ser, si no hagueren agarrat, en este cas, la fama que tenen, la pregunta tindria que ser hi ha polítics corruptes i, sin embargo, ara tot el món pregunta si hi ha polítics honrats. Per què hi ha més problemes en l'altre, o sigui, o hi trobem o tal volta no en trobem tants, però els que trobem ho eclipsen tot, no sé.
Sí, perquè als mitjans de comunicació moltes vegades els interessa destacar el que és corrupte i no fan un reportatge sobre un polític honrat poques vegades o mai l'he vist, no? Però anem una miqueta a la història. Sempre sol partir-se de Plató, no? Plató ja parlava de la corrupció política en el segle IV abans de Crist, concretament en la seva obra La República, i ell ahí defensa un ideal de justícia fonamentat en l'harmonia entre les parts de l'ànima i les classes de la ciutat. La ciutat que ja anomena la polis, no? Com molta gent sap. Segons Plató, la corrupció política apareix quan els governants deixen de servir al bé comú i actuen en comptes de pel bé comú per ambicions personals, no? I en, concretament en el llibre 8 de la República diu que n'hi ha en la degeneració de les formes de govern quatre tipus. La primera, fixeu-vos el nom, és la timocràcia. La timocràcia és un règim polític en el que el poder està sustentat pels que només busquen honors i prestigi. És a dir, els que manen busquen només el que anomenem l'orgull i la prepotència, un dels pecats capitals, per cert, que ens ensenyaven els catecisme. Els que busquen això, doncs fan que caiguem en la timocràcia. El segon seria l'oligarquia. L'oligarquia és quan el poder està en mans dels rics, no? És a dir, en mans d'uns pocs, en mans dels beneficiats. El tercer és la democràcia, curiosament, ho anomena així, que en la democràcia diu que és el govern de la majoria, que l'únic que busca és el llibertinatge, eh? És a dir, fer el que et doni la gana. Però governa la majoria. Perquè, per tant, que governi la majoria tampoc, per a Plató, és una garantia de res. I això ho hem vist moltes vegades, perquè ara ens governa la majoria. En altres moments en el que la corrupció ha estat en la boca de tots, també ens governava la majoria, però la corrupció estava ahí, no? I l'últim, que entenc que és el més greu, és la tirania, que és un govern sense rei, sense llei, que busca els... no, que arreplega els defectes de tots els que hem esmentat fins ara, de tots els anteriors. Aleshores, la tirania ja sabeu que és ser un tirà, quan un polític fa el que li ve de gust, d'acord, sense absolutament cap fonament ètic ni moral. La tirania, en aquest sentit, seria la màxima expressió de la corrupció, tant política com moral. És a dir, ja no podem arribar més enllà que una persona faci el que li doni la gana i passant-se per damunt doncs els poders de l'Estat, el que siga, doncs que com per exemple va passar amb la dictadura de Franco, no? Altres perspectives ètiques, doncs està també la d'Aristòtil, que ja sabeu que era un deixeble de Plató. Té una obra que es diu Ètica a Nicòmac, on distingís les formes anomenades pures de govern, que són la monarquia, l'aristocràcia i la república. I les desviacions d'aquestes tres formes pures serien la tirania, l'oligarquia i la democràcia degenerada, com ell l'anomena.
Uau.
Aleshores, per Aristòtil, la corrupció apareix quan els governants actuen bàsicament per als seus interessos i no els de la comunitat. Fem un gran viatge, anem a la societat moderna, a tots ens sonarà Montesquieu. Montesquieu és el més important dels que advertissen sobre la necessitat d'una separació de poders, no? L'executiu, el judicial i el legislatiu. En aquests tres poders, no? Montesquieu, que és, diguem-ne, que naix en tot el context de la Revolució Francesa i tot això, és fonamental. Després tenim a Rousseau, que vincula la corrupció a l'abandonament de la voluntat general. És a dir, a deixar-nos simplement dur per el que anomenaven estos pecats capitals, no? Hi ha una persona que a mi m'agrada molt, que esta ja és contemporània del segle XX, i és una filòsofa, que sempre citem filòsofs, ja sabeu que a mi m'agrada també citar dones, no? En este cas, Hannah Arendt. Hannah Arendt considera que la corrupció política el que fa, sobretot, és minar la legitimitat democràtica i, sobretot, que és el que m'interessa en el context actual, a obrir la porta a les formes autoritàries. Esta politòloga, Hannah Arendt, va ser una filòsofa i teòrica política alemanya d'origen jueu. Per a mi és una de les pensadores més influents del segle XX. Hannah Arendt va patir la persecució del nazisme, va haver de fugir d'Alemanya als anys 30, i una de les seues obres, que per a mi qualsevol polític que siga reflexiu s'hauria de llegir, és aquella de Els orígens del totalitarisme, que escriu a l'any 1951, i on analitza tant el nazisme com l'estalinisme com formes noves de dominació política total. I el que definís ella, o definís ella el totalitarisme com un sistema que anul·la la llibertat i l'individu. Sobretot, esta advertència de Hannah Arendt, que fa constantment, de que minar la legitimitat democràtica a través de la corrupció el que ens porta és a obrir la porta a les formes més autoritàries. Una miqueta el que està passant ara en l'extrema dreta. Per què s'ha obrit la porta a l'extrema dreta a Europa? Doncs perquè s'ha traït la confiança de molts ciutadans durant massa temps, que tenien esperança després, sobretot del context de la Segona Guerra Mundial i el nazisme, que els polítics, a través del diàleg, d'ahir va néixer la Unió Europea, d'ahir va néixer l'Organització de les Nacions Unides, una sèrie d'estaments que garantien la democràcia. Quan això comença a corrompre's, comença a pujar l'extrema dreta. I per tant, la llibertat i l'acció política són essencials per a la condició humana. Per cert, el mal, aquesta és una idea també de Hannah, no sempre és l'obra dels monstres polítics. Pot ser també per la falta de pensament crític i de responsabilitat individual. Això és una idea que ella repetís també, i esta fa referència al que fem cadascú de nosaltres, és a dir, cadascú dels votants, cadascú dels ciutadans. El mal no sempre és obra d'un monstre, recordem el que diu Hannah Arendt, sinó que pot ser de la falta, de la nostra falta, de tots, de cadascú dels oients, dels ciutadans, de la nostra falta de pensament crític i de la nostra falta de responsabilitat individual de cadascú de nosaltres.
Para un momentet, és a dir, s'ha de fer una reflexió a si mateixa, no tirar la pilota i dir, bueno, pues com així no em va bé, pues estos que diuen que van a... No, hem de parar-nos i hem de reflexionar ahí i saber que nosaltres som al final els que obrem
I no només en anar
a... i creem monstruos.
No només en anar a votar, sinó en actuar també nosaltres. Quan demanem que ens cobren en negre, això és corrupció. Jo recordo, doncs, per exemple, una cosa que era molt, molt estesa en el temps que me'n vaig anar jo a viure a Alemanya, així que era copiar CDs, és a dir, piratejar CDs, sí, sí, perquè ens entenguem.
Sí.
I recordo que en el grup de gent en el que em vaig relacionar em van dir que ells això no ho feien perquè estava malament. I em va sorprendre moltíssim. També, jo no dic que les societats del nord siguin menys corruptes o més. N'hi ha qui ho diu, n'hi ha algun filòsof que ho diu, no? Però sí que em va sorprendre perquè n'hi ha moltes d'aquestes coses que són realment culturals.
Et pares en
passar el semàfor. Jo així sempre l'havia passat en roig, mentre no passava cap cotxe. Doncs allí n'hi ha gent que, evidentment, no ho sé, per la seva ètica, per la seva visió del món, encara que no vinga cap cotxe, està en roig, no passes. I una cosa que així també la fa molta gent, vull dir, no és una cosa dels alemanys. Recordo una vegada que vaig passar el semàfor, no me vaig adonar que estava en roig, però damunt hi havia un xiquet. Allí me va dir, en xiquets, això no se fa. No pots passar un semàfor si n'hi ha un xiquet. Perquè a banda, sobretot als menuts, nosaltres tenim l'obligació de transmetre'ls una ètica. Si tu passes el semàfor en roig en la seva cara, com li vas ensenyar que el semàfor en roig no se passa?
I Simon, anem a coses d'alguna manera que de les que ens queixem i que nosaltres mateixos no respectem. És algo com, per exemple, la seguretat social, que tu eres capaç d'acumular coses en casa per si de cas te fa falta i després ese medicament que no està disponible per a altres persones que a lo millor sí que li fa falta. Com també reivindicar quan algun servei no està en condicions, no de males maneres, sinó anar a les vies legals per a posar en coneixement de que això no està fent-se bé. És a dir, tu tens també la responsabilitat del sistema públic protegir-lo.
Exacte, cadascú de nosaltres. Clar, és el que vull dir, perquè és molt fàcil la frase típica, crec que n'hi havia un vídeo viral de la culpa la té l'alcalde o la culpa la té el govern. No? Cadascú de nosaltres hem de fer també introspecció i reflexió. Molts polítics es jubilen de polítics, però també hi ha qui entra i és, o qui que està un temps i se'l deixa, és un servei ja a la ciutat o a la pàtria o a qui siga, no? I aleshores n'hi ha fins i tot polítics que la major part dels seus anys vitals són ciutadans i ja està, no? No tenen cap responsabilitat política en aquest sentit, però la responsabilitat la tenim tots. La corrupció, recordem també, fomenta les desigualtats. Mentre una minoria té privilegis injustos, la majoria es veu perjudicada per la falta de recursos i oportunitats. si tú tenies diners per a fer-te el que siga, pues, per arreglar una obra o el que siga, també tenies diners per a pagar a Hisenda, perquè aquests diners van per als més vulnerables de la societat. És el que has de pensar en aquest moment. Després n'hi ha un altre pensament, que és que això ho fan tots, no? I si ho fan tots, jo també ho faig. Doncs bé, és una reflexió que ens hem de fer cadascú de nosaltres. I és una reflexió difícil perquè està molt instal·lat ja en la societat. I és una... Quan parlàvem del masclisme i el feminisme, allò dels micromasclismes, això seria una microcorrupció. No passa res. No?
Que tu també estàs exercint. Però, clar, allò de que quan diuen quan tu abuses, evidentment, és més... les persones que estan... que són més vulnerables, pues evidentment estàs perjudicant-los. Però hi ha aquest sector de gent que diu no, a veure, el problema és d'ells, no és meu. I ahí és quan se juga un poc en pensar que tu en algun moment donat pots arribar a ser vulnerable, saps? És a dir, que no estem tots per damunt de tot.
Exacte.
O sigui, que ens fem consciència.
Si vos repassem alguns dels casos més importants de corrupció que ens han afectat de la democràcia, el primer és el cas del Zero d'Andalusia. Probablement és el cas més gran de corrupció que afecta al Partit Socialista. Va ser un frau massiu en el sistema d'ajudes públiques a empreses en crisi, damunt en un moment dur, en expedients de regulació d'ocupació, els famosos Zero. I durant més d'una dècada, la Junta d'Andalusia, que governava el PSOE, va distribuir més de 680 milions d'euros de manera arbitrària, afavorint amics, militants o empreses pròximes al partit.
Santi, una cosa. És la segona vegada que eres regidor. T'has vist algun moment donat...
Tercera.
T'has vist en algun moment donat en una situació d'aquestes característiques?
Jo no.
No t'han preguntat mai?
Ahir, una de les coses que diuen alguns polítics ja de més alt estament, no? Com jo, que dic que soc un regidor de poble,
no, però,
és que quan algú va a corrompre un polític és perquè ja sap que és corrompible.
Però les corrupteles n'hi ha moltes i de molts sentits, i a polítics de poble, de ciutat i més d'esta ciutat també. Però, a veure, digues la veritat, has sentit alguna vegada que se veia vindre, que planejava per damunt de tu i que tu talles antes de que arribi?
Jo no, jo personalment no he tingut el cas. Que es parle de corrupció, evidentment, per això estic així, no? Perquè sé que està ahí i sempre hi ha el dubte que tots parlem, que si coneixem estos casos, quants casos no coneixerem i estaran ahí o no haurem conegut mai. D'ahí que parlava del franquisme, no? Vull dir, la postura naïf, ingenua, de que no n'hi havia corrupció perquè ningú parlava d'ella. Però clar, és que si parlaves d'ella igual te torturaven, no?
Sí, el que passa és que...
Garrotevil o coses d'estes que solien fer ells.
Quan un polític arriba a un puesto i en el seu primer discurs, quan comença a parlar en tot el món, això s'ha de fer aixina, s'ha de contratar d'esta manera, s'ha de fer de l'altra, i si no és prevaritació, i jo no pense prevaritar. Això també pot ser un discurs que un polític gasta des del principi i ja no li planeja res, no?
Sí, efectivament. Claro. Sí, sí.
Que una persona ja ho talla de raïl i automàticament ja no li ronda ningú, eh?
Exacte. Bé, este cas, no, sabeu que van haver condemnes com la de José Antonio Griñán i Manuel Chávez, entre altres càrrecs, a molts anys, de 6 anys de presó. Després, el cas de la FAFE, la Fundació Andalusa del Fondo de Formació i Treball i Empleo, també vinculada al Partit Socialista, va ser utilitzada per a col·locar a fins al partit i es van detectar despeses irregulars, com pagaments en targetes públics en prostíbuls, per exemple.
Estem parlant, en este cas, del PSOE, però, ojo, quant de temps, és a dir, també...
del PP també n'hi tinc, eh?
Sí, no, però jo em referisga, en este cas estem parlant del PSOE, però ens donem compte que està tot concentrat en Andalusia. Per què? Perquè portaven molts anys governant. Que això també és algo... que ens hauríem de fer mirar, que no passarem d'una quantitat d'anys.
Això, jo recorde, crec que no la vam arribar a presentar, però sí que la vam redactar, ara vaig redactar jo, una moció, una proposta, per a que els alts càrrecs, ministres, claro, presidents, alcaldes, no estigueren més de 8 anys en el poder.
És que al final ho confundixen, eh? El Exacte. Servei públic en casa meua.
La persona, no? Perquè el partit, al final, en este país, per desgràcia, acaba esdevenint com una marca, una marca que compres o votes, perquè pràcticament arriba a ser el mateix, independentment de l'anàlisi profunda de les idees, no? Aleshores, bé, en els pobles de vegades hi ha partits d'estos independents, però com més gran és la ciutat, més difícil és, perquè més complicat és tindre mitjans per a que el teu missatge arribi a la gent. Hi ha casos, hi ha excepcions, però, no sé, penseu en les grans ciutats de l'estat espanyol, claro. Partits independents crec que no n'hi ha en cap o en pràcticament cap. No? Altres casos menors, doncs hi ha episodis també que afecten als socialistes així en general, en contratacions fraudulentes en ajuntaments del PSOE, etc. No? Però bé, estos que he comentat són els més importants i després el que ara ens ocupa, que encara està en procés, encara s'ha de jutjar, que és el cas Coldo, Ábalos, Sánchez, Cerdà. No? Ja sabeu que la investigació comença entre els anys 2022 i 2024 per un contracte irregular de material sanitari adjudicada en 2020, les mascaretes, tot això de la Covid.
O sigui, en un moment en què estava tot el món assustat, se sentia desemparat i que l'únic que tenien de referència era l'Estat, la protecció que els proporcionava l'Estat i estos tipus...
Per a que la gent entenga, en aquests casos se permet la licitació pública per urgència.
Claro.
I aleshores no hi ha d'haver concurs o d'això i ho pots donar a dit. Ahí és on és el problema.
Això és algo que la gent té que tornar a pensar, és a dir, quan en un moment donat les coses no se fiscalitzen perquè en aquest cas estem jugant la vida.
Però la llei permet això, però per a que la gent el que vull és que la gent ho entenga. Per què permet saltar-se el pas de la licitació? Perquè és urgent, és a dir, la gent va a morir-se, perquè n'hi ha una
malaltia. Claro, anava a morir-se.
Aleshores, no podem esperar a que se facin tots els papers, passen per tots els funcionaris que correspon, se facin tots els informes, perquè quan ho acabem de fer ja s'haurà mort la gent. Per tant, és urgent i se trau. I ahí és on ve l'origen, sembla ser, presumptament, de tot això. No?
Quan els veïns, en el principi de la pandèmia, mos partíem tot el que tenien. Però quan comença la cosa a posar-se malament, diuen, si esto roben, nosaltres també. Inclús se robaven les mascaretes de les bústies.
Sí.
És terrible, és terrible.
O algunes de les que es van comprar estaven caducades, se van fer barbaritats, no? Que penses? I aquesta gent pensava en els malalts, en la gent afectada. Doncs no, pensaria en la seva butxaca, no? Ahí ve el tema del que comentaven al principi, la corrupció, relacionant-la en una reflexió ètica o moral. Bueno, es produïssin, com ja sabeu, les primeres detencions. A l'abril de 2022 el PP presenta la denúncia, en febrer de 2024 la UCO i la Fiscalia detenen a Coldo García per presumptes comissions il·legals, obrir un expedient a José Luis Ábalos, que passa al grup mix en el Congrés, després es va saber tot el que es va saber, no? La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil implica també a Sánchez Cerdán i després pues, el detenen, l'empresonen. Conseqüències polítiques? Doncs bé, ja sabeu que es va suspendre i més tard expulsar a Ábalos, Santos Cerdán va dimitir i actualment doncs, el cas està en el Tribunal Suprem, que lidera el jutge Leopoldo Puente, i de moment el que n'hi ha són unes mesures cautelars i un escàndol molt gran. Com quedarà? Doncs evidentment dependrà de la sentència i de les declaracions i tot això. Si voleu passem al PP. El PP té casos, el més sonat, sobretot així al País Valencià, és el cas Gürtel, que va ser una trama de corrupció que implicava contractes públics fraudulents a canvi de comissions vinculada a empreses amigues del PP, i com a implicats estaven Bárcenas, Correa i alcaldes i càrrecs autonòmics del PP, sobretot del País Valencià, de Madrid i de Castella i Lleó, no? Ja va haver una sentència l'any 2018 amb més de 30 condenats que incloïen a Bárcenas, al que li van donar 33 anys de presó. Este tribunal va afirmar que el PP s'havia beneficiat econòmicament de la trama. I les conseqüències són clares, ja sabeu que això va ser, este cas, el Gürtel, el que va provocar la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, i Mariano Rajoy perd així la presidència del govern l'any 2018 i ara estem en l'any 2025 parlant del mateix, però del que va fer la moció de censura.
Clar, és que... I l'altra banda dient la possible moció de censura a l'actual persona que va fer en aquell moment la moció de censura.
Clar, ara està l'espasa ètica de Damocles sobre els, sobretot els partits que sostenen el govern, perquè és el que passa quan no n'hi ha una majoria absoluta. Quan no n'hi ha una majoria absoluta, el partit que té la majoria simple és el que vol quedar-se, i sobretot a on s'apunta la ètica és als partits que el sostenen, que són els que a priori tenen més interessos que a banda del de governar, o uns interessos diferents dels partits grans, no? I per això ara l'espasa de Damocles doncs, apunta a Junts, apunta a els partits que estan sostenint el govern i que podrien fer costat, evidentment, a aquesta moció de censura, motivant-la en el mateix que es va motivar l'altra, la de Mariano Rajoy. Per a que la gent ho entenga, encara que no sé si parla molt ràpid, però és això, no? Després està el cas Bárcenas i la Caixa B del PP, que consistia en una comptabilitat paral·lela, com ja se sap, en diners d'empreses adjudicatàries d'obres públiques, en els que se pagaven presumptament sobresous a dirigents i despeses del partit, i com a proves n'hi havia els quaderns de Bárcenas, els testimonis i els informes de la UCO i d'Hisenda, i este cas pues, ha tingut moltes peses, i el 2021 el tribunal doncs, confirma que la Caixa B era real i il·legal. Després també està el cas Púnica, que era una xarxa de contractes fraudulents a empreses de màrqueting i tecnologia d'administracions del PP, sobretot de Madrid i Múrcia. Després està el cas Lezo, també, corrupció en l'empresa pública Canal Isabel II, que era la gestora d'aigua de Madrid. Està també el cas Kitchen, el cas Nos, que encara que era... per part d'Iñaki Urdangarín, el gendre del rei emèrit Joan Carles, doncs també van relacionar amb el PP i el govern balear i també el País Valencià per pagar milions a esta trama per serveis ficticis. Després altres casos, ja sabeu, el cas Fabra, el cas Palmalena, el cas Brugal, Rasputin, Auditorio Murcia, que també afecten al Partit Popular. Els casos del franquisme, ja que estem, els anem a anomenar. Va tindre casos de corrupció el franquisme. De fet, el que diu sobretot Paul Preston és que la corrupció del franquisme directament era sistemàtica. És a dir, que el que es dedicaven bàsicament era a robar. Vull dir, això era l'objectiu fonamental d'aquest règim. El que passa és que no ho sabíem, però hi ha un dels casos que explica Paul Preston és el del desarrollisme. Pensem en Benidorm, vull dir, ahí es van saltar totes les...
Però no estàvem en una democràcia.
No estàvem en una democràcia, però la gent moltes vegades, ingenuament, pensa que això és millor, no? En aquell moment robaven tot el que volien i no t'enteraves. No t'enteraves de res. Ara, t'enteres el que t'enteres, però t'enteres d'algunes coses. Vull dir, n'hi ha unes certes garanties imperfectes, moltes vegades injustes, insuficients, però hi ha més garanties, almenys, que durant la dictadura. Un cas, el cas Juan Marc, que era el banquer del règim, era un financer mallorquí que havia col·laborat amb Franco durant la Guerra Civil i va ser un dels grans beneficiats del règim. Va obtindre contractes milionaris, privilegis fiscals, influència directa sobre ministeris i es va enriquir enormement aprofitant la falta de control. L'altre que li sonarà més sobretot a gent de la meva edat cap amunt, o més amunt de la meva edat, millor dit, el cas Matesa, que era una empresa tèxtil, maquinària tèxtil del nord d'Espanya, i va ser el centre d'un frau molt significatiu. Aquesta empresa rebia crèdits públics del Ministeri d'Indústria i no n'hi havia absolutament cap control. Va rebre més de 10.000 milions de les antigues pessetes en ajudes fraudulentes. I ahir van descobrir una xarxa de polítics, empresaris i membres de l'Opus Dei implicats, que després anirien al catecisme i parlarien dels pecats capitals, però també estaven implicats, no? El règim va intentar silenciar-lo, però va ser un gran escàndol, i fins i tot el règim va apartar alguns ministres, però mai es van depurar responsabilitats. Així ho va publicar el diari Triunfo i en la història d'Espanya de Tuñón de Lara. El cas Sofico, de 1974, un frau d'inversió immobiliària i estalvi massiu, L'empresa seria Soficos, Societat Financera Immobiliària de Construcció, i va captar milers d'estalviadors xicotets en la promesa d'altes rendibilitats. Va fer fallida i va deixar més de 100.000 afectats. És a dir, molta gent que havia ficat ahí la confiança i els diners va acabar arruïnada.
I no va tindre cap tipus de represàlia, eh?
Ni es van tornar els diners mai. Típic en este país, doncs ja sabeu d'on ve, del franquisme, precisament. En el nepotisme general i l'enriquiment dels ministres, doncs ja sabeu que molts ministres se van enriquir en l'assignació d'obres públiques a empreses pròpies o amigues, en requalificacions urbanístiques en zones estratègiques, el cas del boom turístic, per exemple, Benidorm, la participació directa en consells d'administració, el que diu les portes giratòries, però que aleshores no eren giratòries, eren una nòria constant, vull dir, evidentment, no? Casos documentats, el de Carrero Blanco, el de María de Arelsa, el Gregorio López, Bravo, entre altres, no? L'entramà de famílies del règim es va conèixer en un moment donat com els 40 de Ayete i controlaven els sectors fonamentals de l'economia d'Espanya del règim, no? En general, el desarrollismo, el que també s'ha parlat moltes vegades, era el finançament il·legal del moviment nacional. El partit únic, perquè només n'hi havia este, que era el moviment nacional, es finançava en quotes obligatòries d'empreses i treballadors. Obligatòries, eh? És a dir, les empreses li havien de pagar al partit obligatòriament. Això, evidentment, encara que fora legal, per això diem, també n'hi ha corrupció legal, era corrupte, perquè per què obligues a les empreses a pagar, no?
Bueno, perquè a canvi dels donaves també coses, eh?
Pressió econòmica sobre empresaris per a pagar donatius, control directe de mitjans de comunicació i fundacions en fons públics, és a dir, controlaven els mitjans directament, no? Perquè dient el que havien de dir i deixar de dir i dir que en comptes de corruptes eren meravellosos i fantàstics. D'ahir molts historiadors avui dia, quan parlen de les bondats del franquisme, agafen les seues fonts de tots aquests mitjans que pagava el mateix sistema corrupte, no? Un aparell de poder finançat en diners públics i privats sense cap control democràtic. Com he dit, fons... Pol Presto, Àngels Viñas, Jordi Amat, Ramon Tamán, Jordi Amat que escriu El fill del xofer, molt interessant, i també La història de la corrupció a Espanya de Francisco Romero Salvador.
La gent que estigui escoltant-nos dirà, pues com ara? I tu què li contestaries?
Efectivament, com ara, perquè d'on ve això?
Clar,
d'on ve esta preponderància i esta tradició de corruptela dels partits hegemònics actuals del franquisme? Perquè ja van néixer, per a mi, almenys aquesta és la meva tesi, d'una falsa transició, que ens han dit a tots que era modèlica, però que no ho ha sigut en absolut, en la qual simplement van canviar els caràcters, van canviar els personatges, però no va canviar el sistema en gran part, perquè no es va fer una depuració com la que es va fer a Alemanya en els judicis de Nuremberg. No es va declarar a ningú culpable, no es va jutjar a ningú. Se va fer una espècie d'amnistia generalitzada en el que tot això va quedar impune i com va quedar impune va continuar. I per això la trajectòria, la tradició corrupta del franquisme simplement va continuar. Aquesta és la meva tesi, no? Quan vens així, a banda del que són fets, no? que he citat així bibliografia, també n'hi ha una tesi, la meva tesi és aquesta, que la corrupció es manté de forma especial a Espanya, a l'estat espanyol, perquè mai es va depurar aquest franquisme i, per tant, va continuar com una cosa normal en les institucions. Per això els mateixos empresaris, els mateixos benefactors que treballaven en el franquisme van dir «Oh, ara treballarem en el PSOE, oh, ara treballarem en el PP». El que abans treballàvem en els ministres franquistes. Perquè ells no, vull dir, els empresaris no van canviar, no se'ls va triar una democràcia. Eren els que eren, vull dir, evidentment. És que ahir hem de filar prim, no?
Clar, i per què hem de... on està la diferència del per què no ho hem d'admitir abans ho admitien i ara ho admitim, però la diferència on està? És a dir, l'oient, què té que demanar donat en aquest moment el sistema que està establit en Espanya, que és una democràcia?
El que ha de demanar és el que fem en este programa...
La monarquia parlamentària, que també la monarquia també la mereta.
Sí.
Sí.
Del règim absolut, concretament, de l'absolutisme.
Sí, però en este moment, clar, en este moment, per què no hem d'admitir aquestes coses? És a dir, una cosa és que t'ho facin admitir, perquè si no vas al garrotevil, pràcticament...
Doncs perquè, com diu la politòloga Anna Arendt, n'hi ha una responsabilitat particular de cadascú dels ciutadans que hem d'exercir. Això acabarà en la mesura que cadascú de nosaltres, ciutadans, vulga que s'acabe. És a dir, en les grans... i, sobretot, també l'advertència que fa la politòloga Anna Arendt de que el descrèdit de la democràcia obri la porta a les formes autoritàries. És una filòsofa, és a dir, que va patir el nazisme, no?, i que va haver de fugir, concretament crec que als Estats Units, i ella ens fa aquesta reflexió, que jo crec que és molt actual, perquè és repetir la història, no?
És que la història s'ha de repetir.
Per què arriba el nazisme al poder? Doncs precisament perquè s'havia minat la legitimitat democràtica, perquè Alemanya estava arruïnada, estava en la pobresa, i la gent no creia en els polítics, perquè els havien enganyat. Els havien promès moltes coses i després el que s'havien trobat és un senyor beneficiant-se ell personalment. Però hem de superar això i hem de fer que el sistema ho supere. Com? En la responsabilitat particular.
Clar.
I evidentment també quan dipositem el vot reflexionant, no?, el que estem fent.
Però, per exemple, Santi, tu comences per aquest portell de transparència a on vols que cada un diga... El seu propi currículum, el primer que hem de fer, jo recorde quan lo dels currículums, el primer que hem de fer cada un és expressar-nos o dir lo que som sense complejos, és a dir, tu qui eres, què tens i a què vens.
Exacte.
I comencem per el principi, i a partir d'ahí, com ja no n'hi ha ninguna màscara, no tens que amagar-te de res, i se veu molt millor, eh?
Jo recorde que ho vaig explicar molt bé així i que vaig explicar també que el més important era servir al teu veí, que no n'hi havia cap problema en la formació que havíem tingut cadascú, sempre i quan, pense jo, es tinga una trajectòria almenys professional, però molta gent igualment, encara jo no fent, jo fent ese discurs, va voler atribuir-lo a l'elitisme, no sé què, els currículums no tenen res a veure amb l'elitisme. Però precisament, jo em sospite, precisament per aquesta corrupció innata, hi ha gent a la que no li interessa aquesta transparència, que per cert, està en la llei autonòmica de transparència, vull dir, que s'ha de fer, s'ha de publicar.
Sí, sí.
I és que no n'hi ha discussió ahir, vull dir, és que és una legislació.
Sí, però això és el que passa, que quan algú que ja per damunt de tu, que no li interessa ser massa transparent, te diu... És que això no ho pots posar, perquè, clar, tu estàs... Quan ja te dona aquesta maneta per a que tu t'amagues en algo que no t'hauries d'amagar-te i no passa absolutament res, tu ja entres a formar part d'aquesta corrupció que en tu és no res i que no hauries de per què entrar a jugar i a lo millor en l'altra persona que està en un altre càrrec, que està trincant, pues l'ha interessat.
O a vegades el... Ai, no és important. Que hem de reflexionar per què per algú això no és important. O no ha sigut fins el dia que bueno, va contestar en que això es publicara. O altres coses que s'han publicat. I això va ser bastant
per tant,
sonada, però...
Com portes el portal de transparència?
Doncs vaig a ser-te sincer. Faig tot el que puc. Faig tot el que puc. Realment...
Hasta ara... té més fàcil, és a dir, podem accedir en tota normalitat. La gent com pot accedir a aquest portal de transparència, per exemple, si a la ciutat de Vila-real?
Ja he dit, el repte és que siga més accessible a través del web de l'Ajuntament.
Vale.
Però és molt fàcil. Portal de transparència a Google crec que és la segona entrada, perquè la primera tampoc és directa. Almenys jo ho he buscat així. I ahí està tot el que podem pensar.
Els ciutadans poden enviar mensatges?
I que depèn de transparència. És que és una cosa també que n'hi ha coses que el que són els tècnics i els responsables de transparència tampoc poden fer. Per exemple, si me cago el servidor, no és que no ho hagi publicat, és que el servidor no va. És una qüestió merament informàtica, per a que m'entenga la gent. He fet l'acte de pujar l'arxiu al web, clar que l'he fet, però si el servidor no va... ahí tenim una dificultat que també empitjora la transparència, perquè les coses han de funcionar. Clar, si antigament, en comptes de penjar-ho en un web, les coses es ficaven en un, com una mena de cartell, no? N'hi havia un espai habilitat, encara n'hi ha, però era més important que ara, i on es pensava, doncs, per exemple, les places de treball que n'hi havia, etc. I el ciutadà anava ahir i estava ahí pensat i ho llegia, no? Aleshores, si se crema, perquè hi ha hagut un incendi, doncs vostè ha de tornar-lo a posar-ho de nou, no?
Mire, Santi, lo que no és... Bueno, vaig a parlar-te de tu, estava parlant de... Lo que no és normal és que te toca la loteria en un any 10 vegades. És a dir, no te pot pujar un dia, però evidentment tu saps que tens que pujar-lo i tens que assistir en pujar-lo. I cremar-se pot cremar, però tots els dies tampoc. És a dir, tot té un límit, eh? Mm-hmm. I clar, no te se pot quedar en la salida, la bandeja de salida, coses d'estes. És a dir, siguem coherents. Una volta no te pot pujar. Però nosaltres pugem totes les dies els programes i cada una de les entrevistes, i quan l'entrevista és una entrevista que és d'interès per a tot el món, mai la faig gravar, mai, perquè ha de ser tot, ha de ser en directe. Jo exercís tota la meva responsabilitat com a persona que tinc. Tu com a polític l'exercices, Santi?
Jo crec que sí. Almenys fas tots els possibles per exercir-la. Però a mi em dona la impressió, tinc la impressió que voler-la exercir molesta a molts. I d'ahí moltes persecucions polítiques que he patit i que imagine que patiré. Jo crec que tenen a veure amb això.
Bueno, no.
Molestar, perquè i si vols una miqueta com a conclusió, no? Plató assenyalava que el govern no depèn només de lleis, sinó que depèn sobretot de governants virtuosos. És a dir, de persones que atenguen a aquesta ètica, a aquesta moral. Els casos que he comentat ara fa un moment de corrupció del PP i del PSOE, el que ens mostren és la fragilitat de les institucions sempre i quan no hi hagi una vigilància dels ciutadans activa, sempre i quan no hi hagi mitjans de comunicació lliures i sempre i quan no hi hagi una justícia independent. Per tant, és responsabilitat de tots, tant els intel·lectuals com els polítics, com els ciutadans, defendre un model que es basa en la justícia, en la transparència i en el bé de tots, perquè això és el que farà que la corrupció es continuï considerant una taca permanent en la vida pública que hem de netejar, que hem d'esborrar amb lleis i fort.
Jo tinc, ja ho saps que tu, si jo sóc l'advocada del dimoni sempre, la gent que estigui escoltant pot preguntar, i al teu partit, Santi, no hi ha corrupteles?
Si n'hi ha, jo no les he conegudes, però si n'hi ha, si n'hi haguera, seria el primer a demanar la dimissió, perquè tampoc està lliure ningú, per molt que siga un partit menut, no, és a dir, no és un partit gran del sistema, del que anomenem el bipartidisme, i per tant en principi estos partits, els partits menuts, que pues, bueno, jo per això concretament me vaig afiliar a un, doncs ja el fet de que existisquen posen en entredit tot un status quo en el que tot és blanc i negre, no? I dius, no, n'hi ha menys colors. Aleshores, el fet de que existisca un partit xicotet en un mar enorme que ocupen dos grans formacions, jo crec que ja d'alguna manera ajuda a lluitar contra aquesta corrupció, perquè ja n'hi ha més factors, no? A vegades a molta gent li ha fet la impressió, penso jo, i ho han comentat, de que entre el PP i el PSOE se ho arreglen tot. És a dir, per a tu això, per a mi allò, en les grans empreses o els òrgans de gestió, això per a un del PP, això per a un del PSOE, els magistrats de no sé què, tres per al PP, tres per al PSOE, no? I quan n'hi ha un tercer, un quart, un quint partit, doncs és evident que molesta. Però jo m'alegre si li molesta algú. Espero seguir molestant.
Santi Cortellis, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah.
sand. Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez,
el peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer,
si la corrupción juega ajedrez.
A nadie le importa qué piensa usted,
será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sientes. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién?
De verdad, de verdad, de verdad, de verdad.
Ay, el costo de la vida,
ella ven, pa' arriba tú ven.
Y el peso que va,
ella ven, pobre ni se ve.
Y la medicina,
ella ven, camina al revés.
Aquí no se cura.
¿Dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana y los viernes y sábados 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras, solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Víctor Rubio, sorpréndeme, ¿qué tenim en el futbol avui?
No, bueno, tenim la gran notícia de que el Villarreal ja ha arribat a esos de 9.500 abonats, que lo d'ahir va ser una locura. Bueno, ja vau veure que les cues pràcticament eren tot el carrer de tribuna i part de darrere del fondo. I això, que avui el Villarreal se'n va a Suïssa per a preparar esos primers partits de pretemporada, que jugarem contra el Basilea el dissabte, i que un company periodista de Suïssa que sap parlar molt bé el castellà mos ha preparat una miqueta de coneixement del Basilea.
Ah, pues anem a escoltar-lo.
Bueno, el FC Basel fue claramente el mejor equipo de Suiza en la temporada pasada. Hizo el doblete Copa y Liga, ganó la Liga por primera vez desde el 2017 y prácticamente ganó todo lo que se puede ganar en Suiza gracias a un equipo muy bien balanceado, construido con jóvenes con potencial, como Tierno Bari, por ejemplo, que apenas se fue del Villarreal para ir al Everton, y jugadores con más experiencia como el portero Itz o Schmid en defensa. Pero yo diría que el Basel ganó sobre todo gracias a dos hombres. El primero es el entrenador Fabio Celestini, que ustedes conocen por su pasado de jugador en el Getafe y en el Levante. Celestini se fue a entrenar en Rusia y la segunda persona claramente es Xherdan Shaqiri, la estrella de la Liga Suiza. Shaqiri terminó la temporada con 21 goles y 22 asistencias. Y ahí hay que tener en cuenta que él llegó solo en agosto, cuando en Suiza la temporada empieza en julio. Si es verdad, tendrá 34 años en el próximo 10 de octubre, pero es todavía un jugador espectacular que sabe inventar pases que solo él puede ver, que sabe ganar faltas en cada esquina de la cancha. Un jugador top, top, top. Ahora hay que ver cómo se comportará el equipo, con algunos jugadores que se fueron, algunos jugadores que todavía pueden irse, y sobre todo con un entrenador nuevo, Ludovic Magnan, que hizo muy bien con el Lausanne Sport, clasificándolo por primera vez en 15 años por la Copa de Europa.
Molt ben explicat, no?
No, i damunt que se l'entén perfectament. Si jo envio un àudio en anglès, no crec que... No crec que allà en Anglaterra mantingueren. Només dir això, que moltíssimes ganes de veure ja al Villarreal el dissabte, la veritat, perquè sí que ara segueix l'Eurocopa femenina, però pràcticament s'acaba del Mundial de Clubs i no hi ha pràcticament cap partit de futbol, i moltíssimes ganes ja de començar a veure al Villarreal de nou i poquet a poquet.
Ells tenen també il·lusió de veure este partit.
Sí, a veure, jo crec que la gent respondrà el dissabte, el que no estiga en algun festival de música d'ací de la província, jo crec que el veurà segur el partit, i sí, jo crec que la gent té moltes ganes ja de començar a veure el Villarreal.
Bueno, pues en estes últimes notícies del Villarreal Club de Futbol els deixem. Fins demà, a les 12, una altra volta, si en tot justes.
Se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levanta.